I arribem en aquest punt, que és el punt de saludar el Joel Romero, que a primera hora ens ha portat la plana d'esports. Bon dia, Joel.
Bon dia.
I amb qui comentem coses ara de l'actualitat i també de l'agenda del cap de setmana esportiu. Una plana esportiva a primera hora on se t'ha vist realment orgullós de parlar amb Gabri, Gabri García.
Doncs sí, jo suposo que com a fan culer, evidentment tenir l'oportunitat d'entrevistar un home que ha jugat més de 200 partits amb el Barça, em sembla que no arribava al centenar amb l'Àjax i evidentment amb el pas que va tindre, perquè fins i tot va arribar a ser internacional per Espanya.
I tant.
Déu-n'hi-do, no? A vegades fa patxoca i són d'aquells dies que et sents orgullós de la teva feina. Un Gabri que sí que és veritat que va ser força prudent, jo crec, si haguéssim de valorar l'entrevista que vam fer, que va ser llarga, també deixa'm comentar-t'ho, va durar uns 40-45 minuts, però que va ser molt prudent, evidentment. Encara hi ha moltes incògnites per desvetllar d'aquest nou projecte del Futbol Club Andorra, incògnites que passen no només pel projecte esportiu, sinó al projecte a nivell de drets, és a dir, com s'articularà tot, si realment hi haurà aquesta construcció del camp o no, si hi haurà la creació d'una base o no.
A mi saps de tota aquesta situació del canvi de la compra de Cosmos, etc. Si l'únic punt que a mi em sap greu és la gent que ha hagut de baixar involuntàriament del carro, com per exemple Richard Invernon. A mi em sap molt greu.
Al final, jo crec que tothom que està vinculat en major o menor mesura al món dels esports sap que aquestes coses passen. I per desgràcia o per fortuna, si és perquè l'equip vagi millor, jo crec que ningú et dirà que li sap greu, evidentment.
Ja, però no estàvem en una situació d'aquelles d'un equip que ha perdut 7 partits seguits, que tal, que no aixeca cap, que necessites un revulsiu, que òbviament l'entrenador té tots els números perquè no faràs fora mitja plantilla. Bueno, encara que hem vist que es pot canviar mitja plantilla.
Efectivament.
No era aquesta la situació, no? Ha sigut una circumstància... O sigui, que s'han alineat els astres d'una manera...
Al final és tan simple com dir, si tu arribes a un nou lloc, habitualment què és el que fas? Et rodeges de les teves persones de confiança.
No, això és evident.
Llavors, és una miqueta el preu a pagar, per dir-ho així, per al Richard i per al Lina, que
també,
no només estava el Richard, que també estava el Lina.
Linares, només faltaria.
Que són dos homes de molt futbol aquí a Andorra, que ja porten moltíssims anys entrenant.
Que el Richard havia fet una aposta després de triomfar, com la Coca-Cola, a la Lliga Nacional...
Evidentment, i de fet el currículum no li falta i jo estic segur que tornarà a les banquetes, el que passa que evidentment, i ja ho comentàvem amb ell fa un parell de mesos, que l'ha deixat tocat, perquè Clar. És una situació que no és senzilla, a més Clar. Hi ha molta rumorologia, que és això que parlem sempre, que tampoc t'ajuda a fer la teva feina, però evidentment ara hi ha un projecte nou, ara tenim... un canvi, diguem-ho així, de paradigma, perquè ja hem passat de parlar de permanències a parlar directament d'ascens i amb la boca ben gran. Jo, de fet, li comentava al Gabri, si no aconseguia aquest ascens seria un fracàs, i ell em deia que fracàs no, evidentment, perquè...
Clar,
però fracàs no per una senzilla raó, perquè ells es troben un equip...
A mitja temporada arriben, no?
Exacte, i a 12 punts dels llocs de promoció. Ja no parlo de l'ascens directe, sinó de promoció. Llavors, evidentment, parlar de fracàs no... però sí que seria una decepció personal important, evidentment, per tot el que s'ha desenvolupat després de tot això. També vam tindre l'oportunitat de parlar amb ell sobre el paper dels andorrans, que també és una d'aquestes crítiques que s'ha fet durant les darreres setmanes, quin paper jugarien els membres de la plantilla que ja formava part. De fet, ho comentaves molt bé ara, que hi ha hagut 12 incorporacions, és a dir, que hi ha pràcticament el 55% de la plantilla que és la que ja forma part i pràcticament el 45 que tot just són nous. Precisament avui ha parlat per primer cop Martí Riverola, que és el darrer fitxatge que ha fet del Futbol Club Andorra. Un Martí Riverola que ha anat al company al C. Sant Juan, li han demanat evidentment per aquest pas de segona B a primera catalana. Clar, quan parlem d'un jugador que va arribar a debutar amb el primer equip del Barça amb Guardiola, en un partit de Champions, un home que ha jugat al Mallorca, que ha jugat a la Lliga Italiana amb el Bolonia, que ha jugat a la Lliga Holandesa amb el Vitesse i que estava jugant a segona B amb l'Eivissa.
Fa... Hi ha hagut de baixar dos esglaons, però que són dos esglaons molt grans.
Clar, bàsicament ha passat del futbol professional puidu al semiprofessional o amateur, perquè primera catalana jo tampoc ho consideraria semiprofessional, sinó més aviat amateur. Llavors, clar, evidentment, ell deia que a vegades, més enllà de parlar de diners i altres històries, el que compta és el projecte. Clar. I jo crec que aquest projecte del nou Futbol Club Andorra, com a mínim, il·lusiona i dona ganes d'involucrar-se.
Serà diumenge a les 4 de la tarda, quan els del Gabri i Albert Jorquera jugaran al camp de la Rapitenca.
Camp difícil, bàsicament perquè venen de canvi d'entrenador. La Rapitenca és un equip que ocupa la part baixa de la Lliga. Si no vaig equivocat, ara em sembla que està en posicions de descens, perquè només, ja et dic, em sembla que acaba 15è, l'Andorra que va 7è. Però clar, quan parlem de jugar fora i a més amb un equip que ve de canvi d'entrenador, perquè la darrera jornada al Tàrrega em sembla que va quedar 0-4, no saps mai quin equip et trobaràs. Llavors, desplaçament perillós, el viatge tampoc és senzill a Sant Carles de la Ràpita, i caldrà veure si són capaços de confirmar les bones sensacions amb aquestes dues darreres que ja sumaven al Futbol Club Andorra.
Ara parlarem de la Lliga, però per seguir parlant de futbol, el futbol és l'esport, les lleis esportives que hi ha al país.
M'ho comentaves tu, a mi no em sorprèn. Potser perquè jo estic vinculat al món del futbol.
A veure, jo potser no m'he expressat bé. Em sorprèn la diferència enorme que hi ha.
Clar, si tu passes els caps de setmana, clar, aquí evidentment també comptem a base, que això també fa molt, evidentment. Sí. Clar, si et pares a pensar quants equips de futbol hi ha, ja et dic jo que no sorprèn. Evidentment, els altres esports que van per darrere són el bàsquet, on aquí pràcticament només tenim un equip, i el rugby, que evidentment també només tenim un equip. Llavors, jo, a mi personalment no em sobta tant, partint de la base que de futbol només el lligues i futbol sala, clar, ja te'n vas fàcilment a més de 16 equips. Llavors, 16 equips només en sènior, tant pel futbol 11 com pel futbol sala, ja són molts. A més, tenint en compte que el futbol femení també ha crescut bastant els darrers anys, ja et dic, a mi és una xifra que no em sobta gens, potser també perquè ja estic vinculat.
Hi ha 8.810 llicències al Principat, de les quals 3.483 són del futbol, mentre que el segon esport en nombre de llicències és l'esquí, però ja baixa a 1.088.
Sí, evidentment el fet que sigui un esport individual també hi juga molt, a favor o en contra, diguem-ho així, d'aconseguir llicències. A mi la dada que potser sí que em va sobtar més és que d'aquestes llicències que comentaves tu ara, d'aquestes 8.800 i escaig, 3 de cada 4 llicències pertanyen a homes. Jo crec que aquí sí que, per aquí jo crec que sí que aniria la reflexió.
Hi ha canvi, hi ha molta feina a fer, vols dir, no?
Exacte. Jo crec que encara queda molta feina a fer, queda molta tela per tallar, perquè, evidentment, jo no dic que hagi de ser igualitari, però sí que és evident
que no hi hagi una descompensació tan gran, no?
Exacte. Mm-hmm. Que jo crec que prevaldria més fer una reflexió al voltant d'això.
Molt bé. Per tant, com dèiem, mal comptat, perquè no és ben bé així, però un de cada deu habitants disposa d'una llicència esportiva en dades, per cert, tancades a temporada 2017-2018, i és un treball del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports. Estadística.
Sí, i només per fer un darrer apunt, perquè la gent pugui entendre una miqueta més la comparativa, Andorra està per sobre, per exemple, de llicències federatives per habitant que Espanya, però bastant per sota que França. Les estadístiques, o l'informe que presentava Estadística, deia que a França 3 de cada 4 habitants tenen una llicència federativa. Clar, aquí no estem parlant, evidentment, d'aquest escenari, no. Perquè aquest és un escenari, jo crec, idíl·lic o idoni per als esports, però no deixa de ser significatiu que, per exemple, a nivell esportiu o a nivell de llicències esportives estem per sobre d'Espanya.
I tant que sí, tot això es va donar a conèixer ahir, com dèiem, Lliga Nacional, i així tanquem el tema de futbolero.
Lliga Nacional tenim, evidentment, partits de Sant Julià, que jo crec que serà el líder incommensurable d'aquesta Lliga. De moment no ha perdut cap partit, recordo que es va tancar la segona volta la setmana passada i encara no coneix la derrota, l'equip del Xus Barón. Qui sembla que referma una miqueta més és el Baibenc Santa Coloma, actual campió de la Lliga durant cinc temporades, les darreres cinc temporades. Sembla que rescabala una miqueta els trastos, ha trobat una miqueta la tecla, podríem dir-ho així, el Marc Rodríguez, i es situa segon, si no vaig equivocat, a 4 punts del Sant Julià. I qui està en el limbo aquest de no sap si jugarà play-off d'ascens o de descens, són dos equips importants. El primer és el Futbol Club Lusitans, que ja han vingut comentant la seva situació durant les darreres setmanes, que sembla que no aixeca cap. De fet, ve en cadena, si no m'haig equivocat, dues derrotes consecutives a Lliga. I després, la Unió Esportiva Santa Coloma, que per mi ha estat una de les sorpreses en negatiu d'aquesta Lliga, i no perquè no tinguin bona plantilla ni un entrenador, però sí, com a mínim, d'aquesta Lliga tan igualada, que ho hem comentat en alguna ocasió, jo crec que qui més ha sortit perjudicat és la Unió Esportiva Santa Coloma, perquè ara mateix ocupa posicions d'aquest play-off de descens.
Molt bé. Què més em portes de bo?
Doncs mira, si et sembla, acabarem de fer un repàs ràpid al que és el món del futbol. Tenim el Club Esportiu Sant Julià de Futbol Sala que juga contra l'Hospitalet. Serà aquest dissabte a 4:45 de la tarda. Per a aquells que no puguin desplaçar-se a Sant Julià, dic que per primer cop el partit es farà en streaming i a partir d'ara es buscarà fer-ho així, per a aquells que no s'hi puguin desplaçar. I d'altra banda tenim l'Enfaf, que en aquest cas visitarà el camp del Cornellà. En aquest cas serà diumenge a 4:15, per a aquells que també s'hi vulguin desplaçar, per seguir a les noies del Guti, popularment conegut. I en aquest cas, després, si et sembla, farem un petit repàs a l'hoquei, que jo crec que aquesta jornada és bastant favorable perquè la gent vagi al pavelló de l'Estadi Comunal, bàsicament perquè juguen dissabte a 8:15 de la tarda i jugaran contra el Reus Deportiu, que bàsicament ocupa la tercera posició, és a dir, un duel del voltatge, perquè l'Andorra actualment ocupa la setena posició, el Reus la tercera, i a més el Reus és l'equip que més gols fa. Perquè si no m'haig equivocat em sembla que ja ha superat el centenar de gols i encara em sembla que porten 19 jornades, és a dir, una bestialitat.
Tots els equips aquests que pengen de rivals de la Hockey Lliga, clar, tenen canalla jove boníssima de qualitat.
Exacte.
I moltes ganes de demostrar.
Una piconadora, allò que en diem, no? De marca. Després, si et sembla, tenim el vòlei, que jo crec que aquesta jornada serà molt especial i molt important, perquè el Club Vòlei en Camp jugarà contra el Torredembarra. El Vòlei en Camp, en aquest cas, va primer amb 40 punts, Torredembarra tercer amb 32 punts, és a dir, que en cas de confirmar-se la victòria dels de Xavi Borrego i José García, jo crec que els deixarien una molt bona posició per assegurar-se aquesta primera plaça i, evidentment, optar a aquestes fases d'ascens. El partit que serà dissabte a 6:00, evidentment, al complex esportiu d'en Camp, i, com bé dic, serà una bona oportunitat perquè els de Xavi Borrego i José García tinguin aquesta opció de refermar la primera plaça, perquè amb les jornades que queden, una victòria i deixar el teu pràcticament immediat perseguidor a gairebé 10 punts, déu-n'hi-do, l'avantatge que ja seria. Tenim el rugby, que en aquest cas juga novament a casa, en aquest cas ho farà contra la Guisa, el BPC que actualment ocupa una segona posició molt important. De fet, fa setmanes que parlem que no té l'opció de pujar directe, però el Toulouse sembla que ha punxat les darreres jornades, el BPC ho continua fent molt bé, i aquest cap de setmana rebe la visita de la Guisa, que és sisè,